barbitúric.
El 24 de novembre de 1991, Farrokh Bulsara, després d'una llarga malaltia, va desaparèixer d'entre nosaltres amb la mateixa força que va entrar a les nostres vides. El cop va ser tan dur que amb ell va desaparèixer una etapa, un mite vivent, una llegenda, la millor banda de rock de tots els temps, deixant un record imborrable a les nostres ments. El seu llegat, la seva música, aquella amb la que van enamorar a milions de persones. God save the Queen. Déu salvi la reina. Déu salvi Freddie Mercury.
Solo dedicat.
Doncs bé, molt bona nit a tothom. Estem una vegada més encetant aquest programa anomenat Barbitúric, una setmana més entre vosaltres. Hem fet aquest inici de programa una mica fora del corrent, ja que, com molt bé heu pogut sentir, just ahir es van complir 17 anys de la mort d'una de les millors veus i un dels símbols més grans del rock, que és en Freddie Mercury. A partir d'avui, i entre 2-3 programes aproximadament, rendirem homenatge a aquesta gran banda de rock, explicant-vos una mica a pinzellades molt grans, perquè si no acabaríem mai, doncs explicant-vos una mica la seva discografia, la seva carrera, alguna anècdota, comentant una mica tots els seus discos. Queen, podríem definir-la com la banda de rock per antonomàcia. No, jo, en el meu parer, i és una opinió personal. No hi ha hagut cap altra banda de rock que hagi pogut arribar al nivell que ha assolit o va assolir en el seu moment Queen, d'arrossegar les masses d'aquesta manera, tenir tants adeptes i agradar a tanta gent. Queen va ser una banda de rock britànica que es va formar l'any 1970 a Londres. Va ser formada pel guitarrista Brian May, el cantant Freddie Mercury i el bateria Roger Taylor. John Deacon, el baixista, se'ls va afegir doncs, l'any següent, l'any 71. Després de la ruptura d'un grup anomenat Smile l'any 1970, del qual provenien en Taylor i en May, va decidir unir-se a ells en Freddie Mercury, anomenat el seu nom original, com molt poqueta gent sap, és Farrokh Bulsara. Va canviar el seu nom, doncs, suposo que per comoditat i per temes comercials. En Freddie doncs, era posseïdor d'una veu amb un registre molt poc comú i un timbre de veu excepcional per molts. A l'any següent, l'any 71, com hem dit abans, se'ls va unir en John Deacon, el qual es va fer ja doncs, el baixista definitiu de la banda, conformant així la formació definitiva del grup Queen, un nom suggerit per el mateix Freddie Mercury. O sigui que la data oficial podríem dir que va ser a Londres, a l'any 1971. És reconeguda com la banda britànica més exitosa del món en els últims 30 anys. També és coneguda per la seva gran diversitat musical, tant amb els temes vocals com en els temes instrumentals, així com els seus multitudinaris concerts de gran qualitat. Segons un estudi d'una empresa anomenada Oh My News, la xifra de vendes de Queen doncs, ronda els 300 milions de discos venuts arreu del món, dels quals 32 milions i mig corresponen als Estats Units, convertint la banda en una de les més exitoses del món. El seu disc, Greatest Hits, de l'any 1981, és l'àlbum més venut a tota la història del Regne Unit i té una particularitat, tot i no tenir publicitat, ja que no està en venda, de tant en quant doncs, apareix en el top 40 de la Gran Bretanya. La mort de Freddie Mercury l'any 91 va provocar el final de la banda, que no obstant publicaria el seu últim àlbum oficial l'any 95, l'àlbum titulat Made in Heaven. L'any 97, de totes maneres, la banda es tornaria a reunir per última vegada amb motiu d'un recopilatori, Queen Rocks, per interpretar la famosa cançó No One But You. Aquest mateix any, el baixista John Deacon va anunciar la seva retirada de la música de forma oficial, mentre que en Roger Taylor i en Brian May es van unir a Paul Rogers formant el grup Queen més Paul Rogers, amb el que aquest any han gravat un disc que s'anomena The Cosmos Rocks. Així resumit, hem fet una petita intro del que seria la història de la banda molt ràpid. Si us sembla, anirem a fer un repàs, doncs, com hem dit abans, disc per disc. Avui ens basarem bàsicament amb l'època dels anys 70, l'època de naixement, de creixement i els seus primers èxits. Queen va començar, doncs, podríem dir que oficialment, l'any 1972. Van començar a gravar uns estudis de Londres, els estudis Delane Lee. Doncs van començar a gravar 3 o 4 cançonetes que més endavant doncs, sortirien registrades en el seu primer àlbum. Fixeu-vos com van començar, que com que no tenien diners per llogar l'estudi de gravació durant unes hores per poder treballar doncs, tranquil·lament i poder elaborar de forma curosa la seva feina, havien d'aprofitar els descansos de les estrelles d'aquell moment que estaven als estudis gravant per enregistrar les seves cançons. Estem parlant d'estrelles com David Bowie, el qual ell encara comenta, doncs, recorda aquells quatre jovenets que aprofitaven doncs, els seus descansos per entrar a registrar les seves cançons. El llançament oficial del primer àlbum de Queen és exactament, a veure un segon, és el 13 de juliol de 1973. El titularien Queen, tal qual, el nom de la banda, i es caracteritza per un so proper al hard rock, però amb uns tocs d'òpera. Una característica doncs, que, com molts fans sabeu, en Freddie va desenvolupar de forma magistral. Queen, aquell mateix any, va tenir la sort de sortir de gira com a taloners del grup que estava de moda en aquell moment a la Gran Bretanya, que eren els Mott de Hoople, els quals van tenir bon ull i es van fixar amb aquesta banda que començava a néixer. Si us sembla, anem a escoltar un parell de talls d'aquest disc. Us deixaré ara mateix amb una cançó que es diu Keep Yourself Alive i després escoltarem Seven Seas of Rye. Endavant.
Túric, trenquem motlles.
Thank you.
Bé, això que acabeu d'escoltar no era la cançó Seven Seas of Rice, sinó que era una intro que el grup ens va preparar en el seu primer disc de Queen i que ens introduiria en la següent publicació, que seria, doncs, es publicaria oficialment el 8 de març de 1974 i el seu títol seria Queen 2, volum 2. De fet, molta gent rumoreja, tot i que la banda sempre ho ha desmentit, que era com una cara B, com una recopilació d'aquelles cançons que no van poder introduir en el seu primer àlbum. Però bé, ho deixarem a la incògnita, ja que de fet no ho han dit mai. Deixem-ho així. El seu segon any es va començar a gravar l'any 1973. Oficialment, ja us he dit abans, que no es va llançar fins al 8 de març del 74. Molts fans del grup el consideren com el més dur i obscur de la banda. És un disc de transició i té una diferència del primer, doncs, sobretot es mostren el seu so i la seva maduresa. A més, s'introdueixen definitivament les veus operístiques que passarien a formar part ja com a característica essencial del grup. L'únic que trobem a faltar en aquest disc i que molta gent troba a faltar és una falta de comercialització de les seves cançons. Faltava el que es diu un hit, una cançó d'aquelles que els llancés a la fama, cosa que encara no havien aconseguit. Recordem que tot just feia un parell d'anys que havien començat a caminar com a grup. De totes maneres, sí que cal destacar una cosa. Durant la publicació d'aquest disc, Queen va aconseguir pactar una gira, la seva primera gira com a caps de cartell. El que passa que la mala sort els va començar a perseguir, i dic començar, després veureu per què. Ja que a mitja gira, en Brian May va patir una hepatitis bastant greu i van haver de cancel·lar tant la gira com la gravació del seu tercer disc, el Sheer Heart Attack, que ja s'estava començant a gestar. Anem amb una cançoneta de Queen 2, si us sembla. Us deixarem amb Father to Son i després parlarem d'aquest tercer disc, el Sheer Heart Attack. Endavant. Yeah.
From father to son.
Escolta'ns cada dimarts a les 9 del vespre o visita'ns a www.barbituric.blogspot.com. Aquí la teniu, aquesta sí que és la bona, és la de Seven Seas Alright, la cançó que van començar a prometre en el seu primer àlbum Queen i que doncs, tanca el seu segon Queen 2. Hi ha la veu completa amb veuetes, amb musiquetes i amb guitarretes, una autèntica passada. Us havíem deixat per això amb el tercer àlbum de la banda, que és el Sheer Heart Attack. El seu llançament va ser l'any 74, més concretament el 8 de novembre de 1974, i aquí sí que ja podríem dir que trobem el primer hit de la banda. Ni més ni menys que la cançó Killer Queen. Aquesta cançó va permetre doncs, al grup encapçalar els primers llocs del rànquing de totes les llistes de vendes de Gran Bretanya, sobretot. Van estrenar una nova gira com a caps de cartell, però recordem una mica el que us he comentat abans, nous problemes per la banda. Aquesta vegada no era Brian May el que queia malalt, sinó que era el mateix Freddie Mercury amb uns nòduls a la gola. Van haver de cancel·lar la gira, evidentment, però després d'aquesta breu malaltia, però punyetera, tot sigui dit, van aconseguir un tour al Japó on podríem destacar dos concerts al Budokan. Us en recordeu, ja ho havíem comentat en altres programes, aquella sala famosa on tota banda que es consideri bona ha de tocar.
L'any 74, amb la publicació d'aquest disc, va començar doncs, va aflorar a la llum pública, perquè es veu que ja feia anys que la cosa durava, una mala relació entre Queen i Trident. Trident era la productora que, doncs, que, bueno, que produïa els discos de la banda, i bé, tot va, resumint, tot va venir per problemes econòmics. La banda estava creixent, estava assolint més èxits, la productora s'estava embutxacant els calés i la banda doncs, no es veia recompensada com a tal. Van estar mirant altres productores, entre elles la de Led Zeppelin, un grup de, doncs, que en aquell mateix any estava triomfant ja per tot arreu, però al final van aconseguir que EMI els signés el primer contracte oficial i professional. Com a característica d'aquest disc, doncs, introduïm les orquestracions de guitarra de Brian May i la primera connotació de rock més dur, de thrash, de Queen, amb la cançó Stone Cold Crazy. Precisament aquestes dues cançons, tant la de Killer Queen com la de Stone Cold Crazy, són les que escoltarem a continuació. No senceres poder, perquè no ens donarà temps sinó d'acabar el programa d'avui, però sí que escoltarem uns petits fragments. Som-hi! She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, jetty. Beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? Oh, 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 oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. She might have been again incidentally in me that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?
I tremble. Anymore, anymore, can I take it anymore? Gotta get away from this storm of war. Crazy. Deputy's gonna come and get me. I gotta get me, get up and run. They got the sirens loose. I ran right out of juice. They gonna put me in a cell if I can't go to heaven. Well, they let me go to hell. Crazy. Don't go crazy, you know.
Brutal aquesta última peça, eh? Penseu que això l'any 74 era trencar motlles, trencar tots els esquemes de l'actualitat musical. Vull dir, una peça d'aquest tipus, ara com ara que sona així una mica fluixeta, amb marxeta, però una cançó en una maleta, era l'equivalent a l'actualitat al death metal més estrident que pugui haver-hi. Vull dir que Queen, com sempre, trencant motlles. Bé, ens havíem quedat amb aquest últim àlbum, el Sheer Heart Attack. Ja passaríem doncs, el que es podria considerar l'arribada total de l'èxit al grup. Us estic parlant del 21 de novembre de 1975 amb la publicació del seu àlbum A Night at the Opera. Sí, un àlbum amb el mateix títol de la pel·lícula dels germans Marx, Una nit a l'òpera. Doncs aquest podríem considerar el clímax, el zènit de la banda. Bàsicament doncs, perquè conté una de les cançons més tocades, més posades a les emissores, més cantades, més tatarejades. És considerada la millor cançó del segle XX per molts experts. Estem parlant ni més ni menys que de Bohemian Rhapsody. A més, A Night at the Opera va ser l'àlbum més costós de calés, de producció, fins a l'època. Entre d'altres cançons, a més de Bohemian Rhapsody, l'àlbum conté la cançó Dead on Two Legs, que posarem a continuació. Aquesta cançó té un parèntesis al costat del títol que posa Dedicate To. I anava dedicada a aquell personatge, el capatàs de la productora Trident, que tantes putadetes els havia fet i que per sort es van poder desempallegar. A més, la cançó Bohemian Rhapsody és novedosa per un altre aspecte. Amb ella es va gravar el primer videoclip de la història, o el que es considera el primer videoclip de la història. Amb aquest àlbum, Queen va passar de ser un grup normalet, conegut amb el seu públic, a ser ja un grup de masses i a ser considerat el número 1 a Anglaterra. Justament aquest any i any posterior, l'any 75 o any 70 i any 76, aconsegueixen ja les gires, podem considerar, importantetes. Aconsegueixen una gira pel Japó, una gira per Austràlia i una pels Estats Units, a més d'una gira a l'estiu per Anglaterra de l'any 76 que donarà molt a parlar. Us deixo amb dues cançons més d'aquest àlbum, una que és Dead on Two Legs i una altra que és una balada maquíssima, 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 composta per en Freddie Mercury, titulada Love of My Life.
Thank you. fucking kiss my ass goodbye.
Feel good? Are you satisfied? Do you feel like suicide? You should.
Is your conscience alright? Does it plague you at night?
Do you feel good? Feel
Ooh.
Maca, maca, de veritat, eh? No sé què us sembla a vosaltres, però a mi aquests senyors m'agraden molt. Bé, continuem. Passem de A Night at the Opera a A Day at the Races. Continuem amb els mateixos, amb la mateixa coincidència de títols amb les pel·lícules dels germans Marx i passem d'una nit a l'òpera a un dia a les curses. Aquest va ser el següent àlbum, després de, del seu gran llançament. Va sortir a la llum aproximadament, no, més concretament, el 10 de desembre de 1976. Molta gent el considera un acompanyament de la Night at the Opera. Una altra vegada, l'ho comentat abans, de les cares B i les cançons a mitges. De fet, l'àlbum manté molts paral·lelismes amb la Night at the Opera. L'únic que poder no va tenir tant de ressò, ja que estàvem entrant en una època de canvis en el rock, i més concretament el rock britànic. Recordem que l'any 1977 va néixer a Gran Bretanya o a Anglaterra el punk rock amb els Sex Pistols com a banderats. De totes maneres, aquest any podem destacar el 77 que Queen aconsegueix la primera gira pels Estats Units i la primera gira europea, ja com a cap de cartell, destacant la seva actuació al Madison Square Garden de Nova York. Us deixem amb una cançoneta del A Day at the Races, una cançó molt maca i molt curiosa i molt divertida que es titula Good Old Fashioned Lover Boy.
Tens mal de panxa? Barbitúric 200 en càpsules. El medicament que ho cura tot, menys el mal de cap.
the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
we will rock you.
We Will Rock You, aquesta era la cançó que encapçalava el següent disc, el posterior a Day at the Races, un disc que es titulava News of the World i es va publicar el 28 d'octubre de 1977, per ser exactes. Bàsicament és conegut per aquesta cançó i per una altra, bueno, que qui no la conegui és que o no veu el futbol o no escolta la ràdio. Estem parlant de, evidentment, de We Are the Champions, eh? Són dos himnes històrics de la banda i bé, del món futbolístic en particular. L'àlbum News of the World junt amb l'àlbum The Game, ja als anys 80, és considerat el disc d'estudi de Queen més venut als Estats Units i està basat en un còmic dels anys 1930. Passaríem ja al que seria l'àlbum Jazz, que seria el següent a News of the World. Jazz es va publicar el 10 de novembre de 1978 i té com a particularitat, doncs, que va tenir una venda discreta i que va rebre moltes crítiques. Deien que Queen no estava preparat per fer jazz. Jo és una cosa que realment doncs em dubto. Però bé, us deixarem amb una cançoneta d'aquest àlbum de jazz que es diu Don't Stop Me Now i opineu vosaltres de si la crítica va encertar o no va encertar.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive and the world.
Agenda.
Doncs bé, fins aquí l'època dels 70 d'aquest magnífic grup anomenat Queen. Bé, mentre repassem una miqueta doncs, l'agenda d'avui, bàsicament els concerts, perquè les noticietes no ens donarà temps, escoltarem doncs,
un fragment del seu àlbum, el seu primer àlbum en directe. Estem parlant de Queen, evidentment. És un tall que ja us he passat al principi i ara l'estem continuant. Estem parlant del disc que es titula Life Killers. Va ser llançat el 26 de juny de 1979, quan dic llançat vol dir tret, evidentment, i és, doncs, això, com us deia, el primer disc en directe, que va ser tot un èxit de vendes. De fet, són gravacions de la gira que van fer, que es va anomenar Jazz Tour, precisament d'aquell disc que la gent deia que no tenia futur. En fi, bé, si us sembla, aviam que em carrego el micro, ara sí, si us sembla, anem a repassar una miqueta doncs, quins concerts tenim preparats per aquesta setmaneta. Tenim el dia 27 de novembre, que si no m'equivoco és dijous, tenim un concert dels Monster Magnet a la sala Apolo de Barcelona. El mateix dia tenim a la sala Rasmatàs 2 de Barcelona un triple concert en Soilwork, Zimmer's Hall i One Way Mirror. El dia 28, l'endemà, tenim els Norther a la sala Mephisto de Barcelona. I ja passem a desembre. El dia 2 tenim dos concerts a Barcelona, els de Alter Bridge a Bikini i els de Opet, més Cynic, més The Ocean, a la sala Ras de Barcelona. Bé, fins aquí tenim doncs l'agenda d'avui, tots els concertets. Veieu que s'acosten festes nadalenques i comença a haver-hi una mica de xitxa. Nosaltres acabem per avui, eh? Hem fet la primera part d'aquest especial Queen, In Loving Memory, Freddie Mercury. Hem repassat els anys 70 del grup. La setmana que ve passarem ja a l'època dels 80, aquesta època de metamorfosi i de canvi radical. Si us sembla, us deixo amb la cançó insígnia del grup, aquella que els va deixar al més alt de l'Olimp, allà amb els déus. Us deixo amb Bohemian Rhapsody, mentre us dic fins la setmana que ve i bona nit a tothom. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he